matí us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Som-hi, falten 4 minuts perquè siguin les 9 del matí. Maria Àngels Alcàsser, Joan Francesc Mira, Xavier Bosch i Anna Sallés. Què tal? Bon dia, benvinguts.
Molt bé, bon dia.
Aviam, aquí, a la tertúlia, polèmica fins al final. Estàvem tenint una polèmica duríssima, no exactament del finançament, ja en parlarem. Sí, avui que el matí dona per reflexionar sobre el pas del temps i els efectes sobre les persones, jo he gosat afirmar, conscient que... que seria, que jo pensava que seria seguida la meva afirmació per la resta de tertulians, que els homes, el seu aspecte físic amb els anys va millorant, una mica com els vins. I he estat severa i rotundament interromput i desmentit per Maria Àngels Alcàsser.
No, perquè aviam, vosaltres teniu, teniu un valor. I aquest valor que teniu no només va en alça, sinó que va a la baixa, normalment, no? I per tant, això
bueno,
ja anem malament.
Estàs parlant d'un valor
concret, l'únic valor.
D'una funció.
Per això, no estàvem parlant d'això. Estàvem parlant de
no, jo deia d'aspecte general, sí. Fins i tot una miqueta de savoir-faire, d'anar pel món, bueno, i saber
això,
escoltar.
L'experiència.
I amb això que...
Això que us agrada tant a vosaltres.
Sí, no, però vull dir que... No, diguéssim, aviam. Tu, ara
t'estàs complicant la vida.
No, ara de cara al públic, perquè com que és tan bon no i tant no sé què, doncs va fent això. No. Parlant d'una altra cosa.
Que, no em diguis a mi d'aquesta... Sabré jo d'aquesta parlant.
No, llavors, guanyeu amb algunes coses, però també us venen unes presses, perquè ja diguéssim, entre els 50 i els 60, sembla que us acabarà el món, perquè ja no sé què, i us venen unes presses a fer coses i tal, i deixar tot. I jo el que estava dient és...
Sí que als 50 anys hi ha gent que està canviant de vida,
sí,
és a dir, de parella.
Clar, i després tens un problema, perquè ara amb el de les prejubilacions hi ha un molt problema, perquè ara la gent no es pot prejubilar, la prejubilen a les 54 o 56 o 58 i té 3 nens del segon un matrimoni de 4 o 5 anys. I això és fotut, a la vida. Vull dir, clar, pensem que això ja està tenir fills de 25 o de 30.
Això es feia amb la situació conjugal, i es feia amb el principi de la paternitat. Jo tinc una gran admiració. Els que es casen dues o tres vegades diuen, és que no creuen el matrimoni. I tant, el control contrari, creuen amb una fe.
Però a mi de veritat, em fan pena, perquè quan és un... Jo no em puc jubilar perquè, clar, com que tinc encara els nens petits, però si tens 58 anys, que nens petits? I clar, s'han casat dos i tres vegades i tal.
Hi ha una frase de...
Ja feu coses estranyes.
Jo li vaig sentir la Mili Teixidor en aquest programa, i que m'ha quedat gravada i que he repetit amb molt èxit, amb molts sopars.
Espera, que apunto.
No, si segur que la saps. Dius que els homes es casen per manca de seny, es divorcien per manca de paciència i es tornen a casar per manca de memòria. Ho vaig trobar sensacional.
No, però sí que és veritat, em dirigeixo ara a l'antropòleg.
No, a l'antropòleg o a la persona de més edat aquí davant?
No.
Almenys la persona masculina de més
edat. A l'antropòleg. Un dia llegia un llibre sobre la felicitat de Comte Sponville, que deia que nosaltres, aquestes generacions, les de la segona meitat del segle XX aproximadament, som els primers que hem tingut consciència que podíem ser feliços. Diu, perquè clar, diu, fins fa 100 anys o 150 anys, aquí la gent als 40-50 anys ja palmava. Diu, i per tant, hi havia el temps de créixer, reproduir-se i morir. Diu, clar, nosaltres, de fet, és que vivim com dues vides, perquè si vius fins als 90 anys... tens moltes més possibilitats de fer coses i fins i tot de preguntar-te tu mateix què vols fer, no?
El senyor Comte Sponville ha tingut un gran èxit en els llibres seus a França de pseudofilosofia i pseudoètica. Està especialitzat en fer atractius i llegidors els llocs comuns i aquests descobriments perpètus de la història de la humanitat. I aquestes coses...
Però sí que és veritat que nosaltres...
I això, dic, això justament és una evidència palpable que no cal ser un filòsof per veure-ho. Si això es generalitza, doncs hauries de pensar que no és del tot cert, perquè també en altres èpoques de la història hi ha hagut una petita minoria que aquesta idea, o sigui, la idea de la vida, o sigui, de que l'objectiu
de la vida, minoria.
De la idea de que l'objectiu de la vida és la felicitat, això és una cosa molt antiga, això ho deien els grecs i els romans, i això figura en la Constitució dels Estats Units, cosa curiosa, The Pursuit of Happiness. La persecució de la felicitat és
un
dels...
Bueno, ja és
Epicur. Bueno, és clar, però que això, que aquesta idea és molt antiga. La diferència és una diferència...
És que no és per tothom.
És exactament demogràfica. Ah. És una de les grans, de les dues o tres o quatre grans revolucions dels últims 40 o 50 anys és la demogràfica en els països, sobretot, diríem, amb un cert nivell de benestar. És a dir, que de sobte, en molt poc temps passes d'unes mitjanes d'edat molt curtes, el que tu deies, s'acabava la vida a una certa edat, quan el senyor Bismarck, perquè abans era justament el Bismarck a Alemanya, el segon Reich alemany, els anys 1880 per ahí, que va inventar la seguretat social, la jubilació assegurada.
I el batxillerat, no, diuen?
Què?
I el batxillerat, diuen, també, no?
Bé, el batxillerat existia, però d'una altra manera. Però aquesta regularització, sí. Llavors diem, bé, se jubilaven, per exemple, als 60 anys, però és que als 61 no en quedava ningú, ja.
Clar,
o sigui que el temps de jubilació era curtíssim. Aquesta tercera vida no està mal, no està mal, mal encertada.
Tercera, diu?
General de tercera edat.
Ah.
O sigui, i això sí que és una novetat. Viure una tercera edat ara és un fenomen
molt freqüent. Bé, ha
arribat, per dir-ho així, la democràcia fins a...
No, i la felicitat és per tothom, perquè els pares fundadors que es van separar d'Anglaterra, que vostè citava, els hi semblava la mar de normal que hi hagués esclaus.
Bé, però, bé, estem parlant d'una altra cosa.
Clar, no, però vull dir que ara la felicitat és per tothom, que ells que eren capaços d'imaginar la felicitat, en canvi creien que hi havia alguns que no la mereixien.
I sí que és nou, i això, i per mi és admirable i fantàstic, ho veig com una cosa positiva, que en aquesta dita tercera edat, el dret o l'aspiració a ser feliços, a passar-ho bé, dit en termes més vulgars, s'ha escampat d'una manera fantàstica. A mi no em fan riure ni ho veig de manera crítica o escèptica, aquestes coses dels viatges de l'Imserso i els hotels a l'hivern que s'omplin de parelles o de gent de iaios o de senyors de 70 anys que van a lligar i senyores de 70 anys que també van i lliguen. Em pareix esplèndid. Que me pareix un dels progressos de la humanitat, almenys de la humanitat, diríem.
Però és quina vida han portat en un poble de Castella, arant tot el dia i collint...
I per tant, com que a mi ja em toca també, doncs...
Anna Salles, que no l'hem escoltat.
És evident, la vida s'ha allargat, hi ha una projecció, i a més el dret a viure millor, a ser feliç, això en general... Però jo crec que el canvi ha afectat sobretot a les dones. Sobretot a les dones. Una dona de més de 40 anys, era, si vivia, era ja un absolut...
De més de 40?
Sí, i tant. Sí. I tant, era una dona vella, i per tant la perspectiva d'allargar la vida i allargar en el sentit de plenitud, de gaudir de la vida...
No, i a més no comptava
aquí, jo crec que hi ha el canvi substancial.
De sortir de la cuina, no? De no estar vinculada a fer dinar, fer sopar...
Exacte, i per això també fa tan difícil la vida dels homes, perquè és clar, s'han de resituar també, i resituar-se no és pas fàcil. Ara després hi ha tota l'altra qüestió que plantejàvem, els homes,
si es tornen a casar.
Aquí també hi ha moltes altres coses, no? És a dir, la fascinació de les dones joves pels homes grans,
que tinguin poder i diners,
els homes que tenen poder polític, poder cultural, poder econòmic, perquè jo no conec dones joves, guapes i brillants que es casin amb un paleta, vull dir, que es casen amb gent que té tota una projecció.
Bueno, els paletes els últims anys...
Parlaríem de construcció i de llambordines, ja seria una altra cosa.
No, però sí, tancant una mica això, jo el que volia dir com conclusió és que és veritat, i una mica més seriosament, que les dones, aquest alliberament que hem tingut, no només de que se'ns encasillés o que les nostres generacions anteriors, en les coses domèstiques, que només fóssim mares o dones o netes, o érem algú en funció d'un home. Llavors, amb això, amb aquesta alegria, doncs home, evidentment, els necessitem tots mútuament, perquè sempre junts som molt més feliços. Però que una dona ja d'una determinada edat, a partir de la que tinc jo, o una, ja dic, també t'alliberes una mica d'aquesta sensació de que si no hi ha un home al teu costat, no ets ningú. I els homes, amb això, perquè tenen unes pulsions, a lo millor, doncs ho tenen, ho dic jo, homes de fet molt grans, que bueno, és que si no tenen una parella o una nòvia o un lío, no sé què, no sé quantos, es posen nerviosos. I jo veig les meves amigues, jo no dic la realitat de les dones, però les dones a les que jo em relaciono, que insisteixo, no és que renunciem a això ni molt menys, sinó que no tenim aquesta espècie de pressa, vull dir, tenim unes altres, ens hem alliberat també d'això, vull dir que si ve és fantàstic, però que tampoc tenim, i els homes, no és que si ve, no, és que s'ha de buscar allò on sigui.
Hi ha un fet fonamental i universal.
Bueno, digues, és veritat.
I és que pràcticament en quasi totes les societats, i en la nostra, evidentment, la meitat femenina de l'espècie és molt més autosuficient que la meitat masculina. Els homes sols tenen molt mala vida. Molt mala vida. No saben...
Parles del gènere humà o de les espècies?
Pràcticament totes les societats, i la nostra és molt visible.
Les homes no, però els homes sí.
Toni, tu parlaves...
Les dones són molt més autosuficients, fins i tot emocionalment, físicament, en la vida real, i per tant no tenen aquest tipus de desfici, de necessitat, d'ansietat, si estan soles, que
té una... Bueno, aquest matí, he sentit a les 7 del matí, que hi ha un estudi científic que explica les diferències del cervell entre l'home i la dona. Sí. I llavors, en part, el que estem dient sembla clar, que els estudis científics a vegades canvien...
Uns estudiosos de Harvard, quin investigador té.
Un sentit més pragmàtic d'anar per la vida, i per tant tenim més capacitat d'organització, d'autosuficiència, que és el que tu deies.
Uns estudiosos de Harvard han publicat a New Scientist unes anàlisis del cervell masculí i femení, i diuen que les diferències, diu que funcionen diferent, que són diversos els circuits de neurones i la substància química que transmet els missatges. Si els homes estan obsessionats pel sexe i només que veuen una dona guapa ja dilaten les pupil·les, no és a causa dels estereotips socials ni d'una desproporció de testosterona, sinó de la conformació del cervell, Maria Àngels, que som
no,
així.
Però jo
en les dones no. És més gran el lòbul frontal on es gestiona la resolució de problemes i les decisions que cal prendre. Per això són més pragmàtiques, diu l'estudi.
Però això és l'evolució humana, això és la teoria de l'evolució, de l'evolució. Llavors això, mira, ja sap que jo soc no economia domèstica, antropologia domèstica, però jo ja dic que tot això està a puerca, tot això està des de que els homes sortien a caçar i les i dones es quedaven.
Sí, sí, però tot està en el cervell, perdona.
Per tant, no, no, però perdona, la física, com, ara, bueno, és que jo no soc científica, com ho explicaria això? Vull dir que les espècies s'adapten al mitjà, i el cos, sí, sí. De la mateixa manera que l'embús els hi fa l'esparvolar, doncs el cervell dels homes us ha acomodat això que fèieu, ja està.
Aquests, aquí podem especular indefinidament. Jo només us puc assegurar una cosa, que és que la pròxima vegada que naixeré, si puc triar, naixeré dona, ho tinc claríssim.
Jo no.
Jo sí.
Jo no.
Tu naixeries,
home? Jo, home, perdona. Sí? Però vamos, sense cap dubte.
Per què? Per fer què, que no facis ara?
Per què fer ara que no faci ara? Sí. Per no tenir que demanar perdó cada dia del que faig.
I vostè per què naixeria dona? Per això, pel control emocional i tot això?
Perquè és la meitat superior de l'espècie.
M'és igual.
És un ésser humà molt més complet.
I jo estic amb en Mira, eh?
I a banda d'això és que m'agraden molt, fill. Bueno, m'agradaria ser-ne una.
Ara, en comptes... Aviam, ja sap que el canvi de sexe està pagat per la Seguretat Social. No, jo dic, aviam, jo dic que determinades...
No doneu idees, que tenim el finançament molt malament.
Determinades dones en aquesta societat, i m'és igual que facin ministres, m'és igual tot això. T'has de fer perdonar, o sigui, has d'acabar dient-li, no, però tu eres més intel·ligente, no, però tu eres més guapo, però tu ets més no sé què.
Vigila quin entorn tens, per això.
No, tots els entorns. Tots? No, si tots són molt amables. No, tots en teoria sou fantàstic, només falta tenir-vos a casa o a la feina al costadet, i t'entra en plena competència, llavors ja l'hem fotuda.
Bé, per tancar això, anava a dir.
Per tancar això, vaig dir una cosa que és absolutament erètica i políticament incorrecta, perquè a mi m'agraden tant les dones que m'agradaria ser dona.
Aquesta és bona. Per cert, i un clàssic, diu, aquests neurocientífics denuncien que fins ara la seva disciplina s'ha concentrat en l'anàlisi del cervell masculí, humà o animal, per trobar remeis eficaços pel mal de cap, tot i que les dones hi són més propenses. Mal de cap femení,
abastament
conegut de la vida conjugal. Les 9 i 9 minuts. Ara cap on hauríem de portar això? Aviam on érem.
No, jo... No.
Ah, bueno, jo els hi volia fer una pregunta. Ja parlarem, del finançament i de la que ha de venir.
Del finançament de la tertúlia, del programa... O de...
Bueno, no.
Del nostre propi finançament.
Segons cop, també,
sí. De la pròxima etapa de la vida.
Si no em facin com la Moliner, que vol fer-me la contraportada cada dia a casa per no perdre el sou. Però, bueno, aviam, vaig als matins.
A partir de demà comença.
Aviam, exacte.
No, de tertúlies, també.
Em valia fer tertúlies.
No, però jo vull pensar... No sé, que aquest dematí, que era 18 de juliol, i que també quan sentia aquest dematí, vas a hostia, 18 de juliol, el Samiento Nacional. Això sí que era una data important. I a més, a part de fer
més
la broma...
Més important que el final del programa.
A part de fer la broma, jo volia avui pensar en tota aquesta gent, que molta gent es deu estar escoltant, que tenen més de 72 anys, que són just... Clar, fa 72 anys, del 18 de juliol del 36, fa 72 anys, no? Sí, 36, 72.
Sí, sí, sí. Sí.
O sigui, la gent que, en aquest, que hi ha molta gent que afortunadament encara viu... però que eren nens i eren joves, que sí que els seus va estroncar la vida, no? Que un dia com avui es van aixecar, eren, bueno, alguns anaven al col·legi, no anaven, estaven jugant als pobles, a les ciutats i tal, i de cop i volta s'hi van canviar, no els 3 anys aquests de la guerra, no? Sinó tota la vida. Sí que aquesta sí que és una gent que, independentment que fossin dones, homes, més tal, qualsevol, o sigui, va haver-hi una sèrie de gent, dels uns i dels altres, que els hi va marcar la vida i els hi va marcar. I avui sí que voldríem, potser seria bon dia, en comptes de fer-se'ns autors homenatges, fer un homenatge a aquesta gent que ha patit tant. Perquè dic, tenia 5 o 6 anys del dia com avui i de cop i volta s'ha trobat, i avui afortunadament doncs deu tenir 80 i gràcies a Déu tot ha canviat, no? Però van viure 30 o 40 anys molt difícils, no? I sobretot és que eren nens, ara són ja gent molt gran i que visquin tots els temps, però jo penso en els meus avis o en els meus pares, no?
La generació dels teus avis, que duria ser si fa no fa com la meva, no. Els nascuts al final del segle XIX aproximadament.
Bueno, els meus avis ja estan, però el meu pare tenia 10 anys a la guerra i la meva mare 5 o 6, no?
Quan a vegades diem, ostres, fixa tu, internet, el telèfon mòbil, això sí que ha canviat. Bueno, aquests senyors, no només els hi van caure bombes a sobre per primera vegada, que van bombardejar una ciutat i van veure una guerra civil que és prou traumàtica, a més, quan eren pares de criatures petites, sinó que a més des d'un punt de vista tecnològic van passar de no tenir llum a tenir-ne, llum elèctric, vull dir, que és el principi de totes les coses que han vingut després, de no tenir telèfon a tenir-ne i així successivament. Vull dir que aquest sí que els hi ha tocat una, com deien els xinesos, una època interessant.
Fins i tot, fins i tot més recent, de la mateixa generació meva, vaja, jo soc nascut al final del 39, quan apenas feia uns mesos que havia acabat la guerra, i a casa meva no era una alqueria o no una masia en la muntanya, sinó al terme municipal de València, encara que a la perifèria, però l'únic, absolutament l'únic element, diríem, de la tecnologia contemporània era la llum elèctrica, les quatre bombetes que hi havia a casa, i res més, absolutament.
Però els seus pares ho van veure arribar, això?
Sí, sí, clar.
Això és el que vull dir, no?
Durant molt de temps és pràcticament la llum elèctrica, i apenes els cotxes, que tenia poquíssima gent, i poquíssima gent pujava en cotxe, que significava el canvi, diríem, tecnològic. Els canvis grossos, realment, almenys per a la nostra societat, van venir a partir dels anys 50, a partir d'aquí. El conjunt de canvis acumulats que han fet que una generació com la meva has conegut des d'una vida que encara era, en moltíssims aspectes, una continuació de la vida medieval, en moltíssims aspectes, en la immensa majoria dels aspectes.
Però vostè segur que tenia ràdio a casa.
D'aquí, ràdio hi havia, sí.
Veu?
La ràdio, aquelles ràdios.
Els seus pares, quan van néixer, ràdio no n'hi havia. És que no hi ha... Això em vinc a referir. Sí, nosaltres però... jo crec que hem viscut, en bona part, evolucions. Evolucions molt sofisticades.
Hem viscut en el terme
de
40-50 anys, entre uns i altres, l'acumulació de canvis més ràpida i més accelerada que s'ha produït mai en la història de la humanitat.
De velocitat, sí.
Sí.
Però
d'acumulació de coses. Sí, acumulació, sí, sí. De coses.
Però fins jo arribar... no sé si els últims canvis que s'estan produint aquests darrers anys no signifiquen un nou salt tan important com el que va significar els 40 i 50. Sí, perquè és clar, la revolució de les comunicacions, internet, tot això, però realment, jo crec que el món gran... d'aquí 20 anys serà
absolutament diferent. L'últim aspecte, l'última cara d'aquesta revolució accelerada és la de les comunicacions, la dels internets, sí, i els telèfons mòbils, i els SMS, i les pantalletes, i tota la cosa, és l'últim que és dels últims.
Després potser en vindrà un que encara no sabem què existeix.
Fixa que coses tan importants de la tecnologia com és l'automòbil o l'avió, fa molts anys que no evolucionen. Ha arribat un punt que això dius... Hi haurà una pròxima revolució en els transports aèries? Doncs mira, no senyor, perquè la van intentar ja fa molts anys.
Amb el Concorde van tenir que tirar cap enrere.
Els avions fa 40 anys que són els mateixos. I els cotxes també. Pot canviar la línia, el model, no sé què, però el cotxe és el mateix. El telèfon, excepte el mòbil, tal, és el mateix. Moltíssimes més coses són la mateixa. Els canvis són d'aquest tipus relacional a través de les comunicacions. Però el canvi de la tecnologia bàsica, diu, hi haurà una pròxima revolució tecnològica bàsica. Per a nosaltres no. Tant de bo que per als africans i molta gent sí.
Vols constatar que estem, per tant, aquí en el primer món, en el millor moment, en el moment de més comoditats de tota la història. Mai ningú abans nostre havia viscut amb tantes facilitats com nosaltres.
Sí. Les 9 i 13 minuts, per tancar tot aquest capítol una miqueta garbuixat de la tertúlia d'avui, volia preguntar a tothom, però significativament als dos culers, als dos socis que tenim a la tertúlia, l'Anna Sallés i el Xavier Bosch, què han experimentat quan han vist Ronaldinho de Rossonero amb la samarreta del Milan, quan l'han vist saludar San Siro amb 40.000 espectadors. Jo ja avanço que jo no he sentit res. Si de cas m'he recordat de les grans jugades que ens va regalar. Però no he tingut el mateix impacte que quan vaig veure Figo, o Maradona, o Ronaldo, bueno, fins i tot marxant del club.
Aquelles eren tres històries escapçades, sabent que encara no ho havien donat tot. Ronaldo va ser la temporada de rècords de gol de la història del Barça, 96-97, amb Ronaldo a l'equip. Va estar un any, em semblava sensacional, extraterrestre, fenomen, i tots aquests adjectius que deien els diaris. I va marxar molt jove i sabent que era boníssim. El Figo va marxar a qui més mal ens feia, que era el Madrid. I Maradona ens va passar una miqueta el mateix que amb Ronaldo, però bueno, amb dos anys, però escapçats també per una hepatitis i una lesió de turmell. No? Aquest aquí ho ha donat tot. És a dir, difícilment tornaríem a veure el Ronaldinho dels tres primers anys. Per tant, és una història escapçada i que ens dol menys que marxi. Ara, quan veus que hi ha 50.000 persones que s'il·lusionen, 4.000 persones a Milà que es fan sòcies del club el primer dia, és que realment han comprat el que fins fa dos anys era l'indiscutible número 1 del món, que ara continua estant entre els 20 millors del món, i estan molt contents de tenir-ho amb ells.
Sí, no, estan contents, però jo crec que estan contents
dels vídeos que veuen,
exacte.
Sí, jo crec que han comprat una mena de símbol, i el que no sé si han comprat un futbolista, que aquesta és una altra cosa. I d'altra banda, sentir-lo a ell, jo pensava, com un
estant
capaç, o de tenir barra, o de ser un descerebrat, no? Perquè diu, un futbolista és una persona que s'ha de cuidar, que ha de portar una vida ordenada, que aquí ha estat una vida d'espendole, que ha estat una mena de follia amb tota la responsabilitat del club autoritzant o permetent...
Però una follia de 5 anys.
I també et fa reflexionar sobre la bogeria en què ha entrat el món del futbol, no? És a dir, 40.000 persones per una persona... Allà, sí. Veient un futbolista que s'ha engreixat, que fa 2 anys que no juga, que... Bé, ara, esclar, el senyor Berlusconi s'ha finançat un altre caprici, suposo que això li serveix per tapar altres coses, no ho sé, és que tot plegat, ara, a mi també em passa una miqueta, és a dir, ens ha decebut tant, ens ha estafat tant, perquè jo entenc que
jo crec que Ronaldinho ens ha
estafat, no? I per tant, no sé si fins aquí punt està absolutament acabat.
No ho està, és un jugador que fa 2 temporades, comença la temporada amb una oferta molt gran del Milan ja, i el Barça li promet que li milloraran el contracte aquí, després d'haver-li promès l'any anterior un contracte fins al 2014, fins que s'acabés la seva carrera, que mai després no es va arribar a signar. Ell veu que no li compleixen el que li diuen i que el van fent passar aquí amb raons. Bé,
sí, però això no justifica.
No justifica.
La vida que ha portat.
Bueno, però la vida ja la portava els 3 primers anys, ja hem guanyat 2 lligues i una Copa d'Europa.
Però sí, Liana, aguantava, perquè després els altres dos... Sí.
Però és que no és l'únic que la portava.
Ah,
és
no?
Que
tenim... Bueno, però estem parlant de Ronaldinho.
Sí, però és que hem centrat tot en Ronaldinho perquè algú li ha interessat filtrar que el Deco es drogava, que el Ronaldinho bevia, però és que, el vestidor del Barça, i el Barça és una cosa molt comuna amb els jugadors que anaven a l'entrenament empalmant amb la farra, i després de l'entrenament continuaven amb la farra. I jugadors que més professionals que anaven a l'entrenament havent anat de marxa, i sabent que després a les 12, 12:15, quan acabés l'entrenament, s'anirien al llit i dormirien fins a la tarda següent. I així ens ha anat. Així ens ha anat, però és que no és només Ronaldinho. I Ronaldinho, després del cas de Vilafranca, amb les paraules de l'Eto, l'endemà s'enfonsa quan el Rijkaard els diu, mira, entengueu-vos vosaltres dos. I el Ronaldinho li diu al Rijkaard, això, una conversa, Rijkaard, Puyol, Eto, Ronaldinho. I el Ronaldinho li diu, escolti, aquest senyor li ha dit a vostè entrenador que és mala persona, i a mi m'ha dit tot el que m'ha dit, i jo m'ho he d'arreglar amb ell. El club no diu res, vostè no diu res. El Rijkaard es va apartar del tema, i a partir d'aquí es va trencar el vestidor cap a l'Eto amb el Ronaldinho sol, i van perdre la confiança amb el Rijkaard, i aquí es va acabar aquella temporada on ho vam perdre tot finalment, i aquesta que no ha servit per res, que l'han llançat.
Xavier, ja he trobat l'explicació del secret. Mai ho havia sentit explicar tan clarament.
Bueno, si m'haguessis trucat t'hauria dit.
Saps el que em sap greu a mi? Jo no veig ja ni del punt de vista institucional del Barça ni tan siquiera esportiu, no? Però bueno, aviam, jo tinc nebots petits i tal que són els que porten la samarreta, el no sé què, que es compraven, es posaven uns cartrons aquí a les dents,
per les dents
i no sé què, de Ronaldinho i tal i que qual. Aviam, era el seu ídol, no? I ara el que passa és que, home, jo no dic que els jugadors de futbol o els esportistes en general tinguin que ser uns referents morals i no sé què, no sé quantos, però sí que han de ser uns referents dels valors que se suposa que ha de tenir un esportista, que és l'esforç, que és el treballar en equip, una sèrie de coses que els nens, per la màgia que té el futbol o que tenen altres esports, ho poden o imiten o els citen. I això és el que ens sap greu, no? Vull dir que hi hagi nens que es defraudin o que no tinguin o que admirin a tota aquesta sèrie de figures que després resulta que són...
És que això va molt ràpid. Això també ha canviat unes velocitats enormes. Els pòsters a les habitacions s'han de penjar i despenjar cada temporada.
Sí, però escolta'm, però vull dir que no hi ha...
Abans duraven 4 o 5
anys. No, això es tracta, perquè així veig també més samarretes.
Home, mercaderia.
Que siguin simpàtics, que siguin no sé què, que tot el que tu vulguis.
Però
un mínim de referent, no sé, de lo que significa
l'esport. Però, Antoni, tu que vas presentar i dirigir les èpoques de Kubala, Biosca i tot plegat, anècdotes de Caldau, sí que els deia, mira, arribeu en un estat tan lamentable que avui mengeu pa amb tomàquet aquí mentre la resta entrena i ja us entrenareu demà.
Que l'exigència del futbol als anys 50
era màxima en aquell moment.
No, el que passa és que aquests ho poden comprar.
Però venia el Kubala, tirava faltes amb aquella tècnica i els altres no ho sabien fer, això. Vull dir, ara en canvi no hi ha enemic petit.
La preparació física d'un jugador actualment no és la de... O no hauria de ser...
Però que totes li ponen, a més, perquè arriben un d'aquests a qualsevol discoteca i hi ha 200.000 noies 300.000 que hi ha, que tenen ja algun interès mercantil amb el, amb ells, vull dir, és un, és un negoci
de... Aquí hi havia un jugador del Barça del primer any del Rijkaard, que va arribar fitxat aquell any, que anava a Corte Inglés, que no era especialment guapo, anava a Corte Inglés amb targetes seves, amb el telèfon mòbil, i a les dependentes que trobava guapes els deia: hola, soy tal, jugador del Barça, si quieres llámame.
Sí, per això, vull dir que aviam, que arriba un punt que...
És un sistema.
Ara sortim avui.
Hola,
soy Joan Francesc Mira, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
No, perdona, hi ha escriptors, i això ho han dit, hi ha escriptors que quan firmen el dia de Sant Jordi o algú que se vol firmar de llibre, posen el telèfon.
Hem de fer un llibre, Antoni. Ah, sí, no ho sabia, això.
Mare meva santíssima.
Però com es pot ser tan ingenu, Maria?
No, com pots ser tan ingenu, no. Com poden ser elles tan bledes?
9:21. Estem descobrint moltes coses aquest matí, eh?
Justament. Llàstima que no ho puguem repetir els 4 dies més.
Bueno, ja quedarem. Ara venim.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mama, què fas? Ja he fet els deures, i he pensat en tu. T'espero al llit perquè m'afliguis el compte. T'estimo. A sortir la bústia de Déu.
Sempre hi ha algú que pensa en tu i que t'espera. A la carretera, pren-t'ho amb calma. No et distreguis i pensa en tu.
Ha estat un missatge de Cessa i Aucat, autopistes del grup Abertis.
Jo aprofito el cap de setmana. De la manera més fàcil i còmoda, m'enduc la carn, el peix, la fruita i la verdura, i fins i tot el marisc. Tot de la millor qualitat i a uns preus. Mira, mira, com aquests.
Broquetes morunes de porc, 6,20 euros el quilo.
Les ofertes cap de setmana d'Hipercor. Compra bé per viure millor.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
Maria, sí que tens pressa.
Me'n vaig corrents cap a casa, que li ha vingut la regla a la meva filla i ho passa tan malament, ja no sé què donar-li.
Això és que no coneixes les arcocàpsules Onagra. L'Onagra és una planta que actua sobre l'origen del dolor. La meva filla en pren i de la regla ni se'n recorda. I a més li deixen una pell estupenda. Va, apunta't el nom i demana'n a la farmàcia. Arcocàpsules Onagra.
Demana ja una guia d'arcocàpsules a la farmàcia.
Arcocàpsules. Funcionen.
Pirates, quan jo digui la bruta, això saltem tots, d'acord?
Sí.
Capità, i si ens esperem a baixar del tren?
D'acord.
Posa rumb cap a Illa Fantasia i la nova atracció al laberint pirata amb Renfe Rodalies. Aprofita els avantatges del bitllet combinat que inclou entrada d'un dia més bitllet d'anada i tornada per només 17 euros. Vàlid a partir de 6 anys. Més informació al 902-24-0202 o a renfe.com/rodalies. Renfe Rodalies. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Ja sóc aquí.
Ho has comprat tot?
Crec que sí. A veure, la llet, l'oli, la fruita, els tomàquets...
I el pollastre?
Sí, espera. El tinc a la butxaca del pantaló.
Porta la compra a casa com vulguis, però deixa les bosses de plàstic i reutilitza. Ara, a bon preu, Esclat i Orangutan, et donem el valor de la bossa que no agafis.
Per fi, les persianes totalment automàtiques, sense obres i en pocs minuts. Rollotron és la solució per a les persianes. Automatitzades i en programació, desconnexió automàtica de seguretat. Instal·li vostè mateix. Rollotron, persianes automàtiques en pocs minuts. A tots els magatzems d'electricitat i ferreteries. www.rollotron.es.
A Catalunya Ràdio. El que hem fet és convertir una aventura...
25 anys de so. 25 anys d'imatges.
De l'equip de programes especials de Catalunya Ràdio.
Així és el web del nostre 25è aniversari. catradio.cat/25anys. Un fons documental de gran valor al vostre abast. Una part important de la història recent del nostre país i del món.
catradio.cat/25anys.
La història de Catalunya Ràdio a internet.
És una producció de
Catalunya Ràdio. 25 anys.
9:25, avui els diaris porten publicada la fotografia del rei passant-li la mà per l'esquena a Adolfo Suárez, a qui va ser president del govern espanyol entre 1976 i 1981. Li passa la mà per l'esquena, estan passejant per un jardí, estan d'esquenes a la càmera, i és que els reis ahir li van anar a imposar el Toisó d'Or, que és pel que sembla la màxima distinció. Adolfo Suárez, que té una malaltia de neurodegenerativa, i que ja no coneix per bé que, pel que sembla, va explicar el seu fill, que és l'autor de la fotografia, sí que respon positivament a les mostres d'afecte.
Sí, això ho explica... Aviam, el rei acostuma, alguna vegada, el va veure i s'interessa i tal. Aviam, el senyor Suárez no té, per lo vist, segons el que ens va explicar d'ahir, no té un procés d'enfermetat degenerativa i no coneix a ningú i tal, però que està en bona... Desgraciadament està... en bona forma física, vull dir, no és una persona...
Aquí se'l veu caminar...
vull dir que manté una mica... però vull dir que... Que ahir deia, no, home, s'ha fet aquesta fotografia d'esquenes, no, jo crec que és precisament... O sigui, és una mostra, que això, i també s'entén perquè ho ha fet un fill, no? O sigui, és una foto feta amb carinyo, i amb respecte i amb amor, no? Vull dir, bueno, ell, suposo que estava per allà, va veure aquesta imatge, vull dir, a vegades no fa falta ser bon fotògraf, sinó simplement... intentar captar un moment d'intimitat, com era evidentment no conèixer els seus fills, no conèixer el rei, no conèixer ningú, està totalment fora de la realitat, no? Però sí que es veu com, bueno, doncs que evidentment com que és les mostres, els cuidados que li donen, el carinyo, vull dir que té la seva família que el cuida i tal, vull dir que està en forma, en bona forma física. El seu fill explicava que menja molt bé, que té molta gana, que no sé què i tal, i que precisament perquè les imatges es veu una persona, diguéssim, inclús havia estat més prim, no és que estigui gras en aquesta foto, però bueno, que és una persona que està alimentada, que tal. I bueno, jo crec que és una foto opportunity, que es diu, que és una imatge que en aquests moments també va bé, de recordar que, bueno, que va haver-hi un moment que tot era molt complicat i que va haver-hi una sèrie de gent, evidentment, el rei Adolfo Suárez i molta més gent, però bueno, estem parlant dels dos, que van saber treure's de sobre les diferències i posar-se d'acord en moltes coses, i que bueno, doncs, ara ens podem barallar de coses a lo millor que no sé si no són tan importants o sí que ho són, gràcies a que va haver-hi, sí, que fa 30 i pico d'anys va haver gent que no es va barallar, sí, en coses que eren molt més difícils.
Els oients,
no?,
més joves han de saber que Adolfo Suárez va ser ministro secretario general del Movimiento, és a dir, era el ministre del partit únic del règim franquista, i després va ser confirmat pel rei, va anar a les eleccions formant un partit de centre que es deia Unión de Centro Democrático, va guanyar el 77 i el 79.
Sí, el 77, les primeres eleccions.
Les primeres, les segones, i el 82...
constituents quan després d'aprovar la Constitució ja es va fer les primeres, que eren realment democràtiques, perquè...
I el 82 va ser escombrat per la marea socialista, 202 diputats, i el partit va començar a desfer-se.
I no, és que el partit s'havia començat a desfer.
Bueno, s'havia començat a desfer abans, sí. Que era un partit impossible, perquè hi havia la democràcia cristiana, els liberals i els socialdemòcrates, tots en un mateix partit. Algú va dir, és tot el Parlament alemany posat en un partit.
I penseu una cosa, de totes maneres, que el rei i Adolfo Suárez les van tenir també, eh? Aviam, les van tenir perquè una de les coses, que això va sortir últimament amb un llibre i van intentar tapar una mica i tal i que qual, que una de les coses per les quals Suárez dimiteix de president del govern al 81, una mica abans del 81,
sí,
una mica
abans del cop d'estat del
Tejero,
sí.
Doncs era evidentment per la pressió interna de tot del seu partit que l'havien deixat aïllat, i també perquè va tenir d'alguna manera que es va sentir que el rei ja no li tenia la confiança, no? Bueno, de totes maneres tot això evoluciona i tal, i jo crec realment que el rei en aquests moments, que ell ja està també acabant, diguéssim, entrant en el procés final de la seva vida pública, que bueno, no sé si acabarà, diguéssim, pel fet natural, o acabarà potser per una decisió en vida, que sí que potser, vull dir, no, potser en els pròxims 4 o 5 anys això pot passar, no? I que ara està recuperant també, diguéssim, les persones que sí que li han sigut lleials de veritat, no? Jo crec que va ser més lleial el rei a Suárez que el rei a Suárez. Mm-hmm. Però ara finalment amb una persona malalta, doncs aquesta foto és significativa d'un moment històric i d'una determinada manera de fer política.
És fantàstic pensar que el motiu d'aquesta foto, a banda del contingut emotiu, polític, etc., però el que dona origen a aquesta foto, que és la condecoració aquella del Toisó d'Or, és un mite grec antiquíssim, que és un dels elements mítics de la humanitat. El Toisó d'Or és el velló d'or, que era...
Què és el velló d'or?
És la pell d'un botó amb la llana d'or, que això estava allà al fons del Mar Negre, que ho tenien un regne d'aquells més o menys misteriosos del, entre nòrdic i oriental, la filla del rei era la famosa Medea, i van els argonautes a buscar. És un d'aquells camins de la humanitat que van a buscar una mena de talismà impossible, l'objecte, com ara totes les sèries de l'Arca Perduda, igual, com és el Sant Grial. Vas a buscar algun objecte, o l'espasa de Parsifal, o el que sigui, no? Vas a buscar un objecte que té uns poders màgics en un lloc amagat, on han de passar coses molt extraordinàries. Van els argonautes, l'aconsegueixen gràcies a la traïció de Medea, que s'enamora de Jasó i torna a Grècia, i dona origen al mite aquell de Medea i tal, torna això, i això és un d'aquells elements mítics de les coses impossibles, màximes, que es poden arribar a aconseguir. Curiosament, això, al moment ho recull la monarquia francesa, en lloc d'agafar, per exemple, de penjar-se un Sant Grial, aquí, més el Sant Grial ja sabeu que és a València, i per tant no calia esbocar-se tant, perquè el tenim allà a la catedral de València. Doncs, no és broma, collons, allò és d'anar a veure.
Que ja ho sé, conxo.
A més, el divertit d'això és que l'ordre del tesor...
Doncs, que això es manté, i la gent veu aquí una cosa penjada que no saben què és, i és una pell, és una pell de xai... No,
això li he demanat que m'ho expliqués, està molt bé. Sí, però, ara, es veu que quan et mores...
No, s'ha de tornar. Perquè l'ordre del tesor...
És personal, no?
És personal i vitalícia. I llavors va ser divertit perquè normalment es torna, no? I, bueno, normalment la gent, per exemple, l'anterior emperador, l'Hirohito, doncs quan va morir va tornar. Bueno, llavors hi ha una que no està tornada, que és del pare de la reina d'Anglaterra, que del rei Jorge VI, que no està tornada. I un dia estàvem amb els reis al Museu Topkapi, a Estambul, i anàvem passant allà per tresors i tal, no? Llavors hi havia un toy sofor i el rei va dir coño, esto es mío, que me lo devuelvan.
Bueno, tanquem això.
Deixa'm explicar una cosa que està passant, perquè tu per vergonya i per elegància no ho faràs, és que durant fa una hora llarga que estic aquí a l'estudi, que va venint gent, bàsicament dones, escoltant la ràdio amb uns auriculars, saludant-te amb uns rètols escrits amb dinar 4, pintats amb colorins que diuen bona sort, gràcies Antoni per tots aquests anys, ha baixat un senyor que m'ha emocionat, amb Vespa, s'ha tret el casc, de la Vespa oberta la cadireta, ha tret un rètol que portava fabricat de casa, ha vingut aquí, l'ha ensenyat a la finestra, s'ha tornat a posar el casc, ha pujat a la moto i ha marxat, no?
I les senyores llancen besos amb les mans,
amb les mans, sí.
Bueno, no ho posis més difícil.
És el germà gran. Escolta, del David Bisbal.
Moltes gràcies a tots.
No, aprofito per, mira, avui que hem parlat del pas dels anys, per fer-te lliurament de la pàgina de l'avui, del primer dia que vas fer aquest programa,
no,
que havia ser el 2 de gener del 95.
Sí, aviam.
Doncs igual que vam fer una portada que posàvem Bassa Esplega, aquell dia... en un altre aspecte.
Riuen perquè això...
Has millorat.
Aquesta fotografia avala la meva tesi.
No, per això és l'estilisme. Tu saps ja que, o sigui, com diuen a la pel·lícula aquesta de Sex a Nova York, l'estilisme no s'ha de perdre ni el corredor de la mort.
Exacte.
I l'estilisme és...
Realment sí que has millorat en edat, gràcia i saviesa, com dius així.
Bueno, escolteu, què farem amb el finançament?
Finançament de què?
Ai, estàvem parlant de coses importants i parlen
finançament. Escolta,
amb el finançament tenim una patata calenta important que Solves i Zapatero poden aconseguir d'una vegada que el tacticisme en la divisió partidària s'acabi i vegin tots que cal fer un front comú, perquè l'aixecada de camisa és insultant. És molt greu. I
és, o sigui, és l'hora de la unitat dels partits polítics catalans.
Sí, però això ho hem dit tantes vegades. Que després,
però ara
per una frase,
però ara sí.
Però ara sí.
Això també ho hem dit moltes vegades.
A mi em commou cada vegada que penso que potser per alguna causa podem fer un front comú. I per aquesta ens hi juguem tant pel futur de Catalunya, pel finançament i per tantes coses que se'n deriven, que jo crec que és l'hora de plantar cara a aquesta presa de pèl que va mig anunciar i el Solves, que ja es veu que el 9 d'agost no tindrem el que diu l'Estatut i que ens ho volen fer passar amb raons. Després el Zapatero, que vagi en compte, perquè diumenge vindrà a tancar el congrés del PSC.
Què vols que passi?
Però si, tu creus que els militants del PSC que aniran al congrés xiularan el Zapatero?
No, però alguna sorpresa hi pot haver.
I pensaran en el finançament.
Com no sigui una manifestació...
D'acord, que ha sigut un comentari ingenu, eh?
Però... No, però és un mal de cap. No, és un, ara que es parla dels mal de caps, que Montilla és un mal de cap per tothom, eh? També, sobretot pel president de la Generalitat.
Sí.
Deixeu-me que dir una petita cosa que la gent habitualment ignora, i veus titulars i tal i estan completament equivocats posant coses en lloc on no toca, i és que si n'hi ha algun territori especialment espoliat és el País Valencià.
Sí, també.
Per una simple raó: tots els territoris, totes les comunitats autònomes que tenen un... És a dir, per entendre's, que tenen un saldo negatiu, que paguen més del que cobren, o que
sí, donen sí, paguen més del que reben, sí, sí.
Totes tenen un índex de renda per càpita molt més superior, molt superior a la mitjana de 100. 110, 120, 125, com Catalunya, com Balears, com
Catalunya
la mateixa
114,
Madrid. 114,
no? Mm-hmm.
Molt bé. El País Valencià, que és de les que també paguen més del que reben, és a dir, reben molt més del que paguen, estem en un 92. Som els únics que estem molt per sota de la mitjana i paguem.
Els però un cop pagat.
No. Abans. En números bruts abans de pagar. O sigui, els que estem molt per sota de la mitjana, estem per sota de Castilla León, i per sota d'Aragó, i per sota de La Rioja, i per sota de... Excepte ja el peloton ja dels pobres de solemnitat, que són els que més cobren. Però estem al nivell de Ceuta i Melilla, 92. I paguem. I per tant, si hi ha alguna injustícia absolutament bèstia de la qual no parla ningú, és la del pobre que paga. Aquí perquè sempre se justifica d'aquella manera, que no és justificable tal com es presenta, però sempre diu, ah, és lògic que els rics paguen. El que ja no és tan lògic és que paguen els pobres.
I el per que tant, em sembla que no he sentit mai fer aquest discurs un president de la Generalitat
mai,
Valenciana.
Mai el sentirà.
Però passar una cosa...
Mai el sentirà sempre, perquè no els interessa...
Ni els socialistes ni els populars.
Ni els altres, perquè com sempre hem manat uns o els altres, no els interessarà mai. Mm-hmm. Es queixaran que tenen poc finançament pel que sigui, però això no ho diran mai.
Hauríem d'anar acabant.
No, anava a dir que hi va passar també una cosa molt interessant, que és aquesta reunió Eix Catalunya-València a nivell econòmic entre el sí. Cercle d'Economia d'aquí i l'Associació d'Empresaris Valencians, és a dir, Salvador Alemany i Juan Roig, Mercadona i tot l'imperi del Roig, per mirar també de fer una causa comuna per veure que tenim més força si anem plegats. És a dir, la bandera que ha agafat Eliseu Climent des de fa tants anys i Joan Fuster i tot plegat, I s'ha fet molt, o ho han intentat amb un èxit relatiu per unir una cosa que Espanya no vol unida, doncs ara els interessos i el sector econòmic veuen també aquesta necessitat i per tant empenyem per dos fronts, que és molt més interessant.
És que el caràcter de capitalitat econòmica, de macrocapitalitat de Madrid, és tan exagerat en aquest moment, realment la centralitat econòmica és tan això en contra de tot el que és l'eix mediterrani, que aquesta gent es comença a posar les piles o que aquest és un procés absolutament irreversible i aquí serem una província
un
de l'imperi romà ja
de suburbialització.
El dilluns sembla que hi ha convocada, no?, una reunió de partits, i aquesta vegada a veure si realment es posen les piles.
Bueno, perquè és que dimarts...
Fins i tot el PP és possible que...
Que hi entri. Que dimarts reuneixen dilluns perquè dimarts anem a fer la reunió a totes les comunitats autònomes com una més. Catalunya per anar a parlar del finançament. Fins ara, manés qui manés a Madrid, els finançaments a Catalunya s'havien negociat amb Catalunya i després s'agafava un model i es feia...
Bé, no hauríem d'acabar aquesta conversa parlant d'aquestes coses tan banals i prosaiques i materialistes que avui, l'últim dia, hauríem d'haver fet una cosa més gloriosa, metafísica, poètica...
I
roman...
sembla poca la metafísica
poètica,
que hem posat aquí, en principi.
Romàntica i tot això, i repartir besades i abraçades...
Doncs queden repartides.
Salutacions, bons desitjos i esperances per al futur en una vida millor...
I
la present i l'eterna, si pot ser.
I profuns agraïments.
Però
deixi'm que el digui. A la Maria Àngela Alcàsser, que ja me la vaig trobar aquí quan vaig arribar.
Sí.
Vaig entrar i pum, hi havia la Maria Àngela.
Sí, ara trobo col·locada ja.
I escolta tu, no me l'he tret de sobre ni amb aigua calenta. Però molt content. Però molt content. Moltes gràcies, Maria Àngela.
Arre, a tu, al contrari.
Amb l'Anna Sallés.
M'he fet una dona.
Escolta,
aquí.
Com que tots s'han despedit, jo crec que els que estem aquí també tenim dret a despedir-nos. Jo el que vull dir-te és... que jo crec que ha estat un programa absolutament plural i que s'entengui, que entengui plural des del punt de vista polític o ideològic, plural des del punt de vista generacional, per tant, des d'aquest punt de vista jo crec que no pot haver queixes. Jo m'he sentit sempre molt còmode aquí i aquí hi ha gent que ve de tradicions polítiques absolutament diferents, però jo crec que si has tingut els índexs d'audiència que has tingut és perquè no hi havia crosta de cap mena, eh? El que hi havia era això, pluralitat i saber fer, eh?
Gràcies, Anna. Gràcies, Anna.
Hi ha una cosa molt important que anem assolint a poc a poc en les relacions personals i les que tenen repercussió pública, que és la civilitat. La civilitat. I això és un programa civil, amb un grau de civilitat, de tranquil·litat, d'intercanvi d'opinions, de debat. Jo només ho podia... La meva experiència aquí, amb dos paraules, per mi ha estat un honor i un privilegi. És una cosa excepcional. Excepcional.
Dit per tu, encara em sembla més en a mi.
Seria altament desitjable que en el futur pugui ser una cosa equivalent a això, com a mínim.
Esperem que sí. I el Xavier Bosch, què he dit al Xavier Bosch? Perquè jo recordo la mala jugada que li vaig fer quan li vaig dir, escolta'm, m'han dit de fer el matí de Catalunya Ràdio, no? No sé si ho haig de fer. Hi havia dies que em llevava i pensava no, perquè era molt feliç fent alguna pregunta més a la nit. L'acabàvem de posar en marxa. Tenia molt èxit. Era tan nou, era tan diferent.
Restaurant Satèl·lit de Barcelona, que ja no hi és, aquí al carrer...
El Satèl·lit vam anar.
Sí, sí.
No me'n recordo.
I menjant un steak tartar, em vas dir... Mira, m'han proposat fer durant 6 mesos al matí de Catalunya Ràdio, ara estem fent alguna pregunta més, acabem de començar. Si tu em dius que no, no ho faré. Però em fa molta il·lusió fer el matí de Catalunya Ràdio aquests 6 mesos i després et prometo que tornarem a la nit. Bueno, passat 14 anys. Però t'estimo molt.
I torneu a la nit. Ai, ai,
tornarem
ai,
a la nit.
Ai, ai,
a fer mal.
Ai.
El que passa que no sé si ens en recordarem, perquè...
No sé si ens voldran, tampoc.
Sí, noi, sí. Xavier,
que vagi molt
què
bé.
T'haig de dir? Gràcies, maco.
T'estimo.
Moltes gràcies, jo també. Fins aquí la tertúlia. Una pausa i entrevistem Neus Bonet.